Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès.
Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 Ràdio Lèrdola i Domenys Ràdio.
La de Sant Miquel d'Olèrdola és una de les festes majors que resten per celebrar-se aquest 2025 al Penedès. Concentra els seus actes principals aquest cap de setmana i inclou novetats, així com propostes emblemàtiques com el piromusical. Ens ho acosta tot plegat des de Canal 20, el Raimon de Cara.
Avui anem de festa major, perquè aquest és el cap de setmana gran de les activitats principals de la Festa Major de Sant Miquel d'Olèrdola, per repassar la programació, per comentar i valorar algunes de les innovacions, dels canvis que s'han introduït aquest any en el programa. Conversem amb el president de la Societat La Lleialtat de Sant Miquel d'Olèrdola, l'Àxel Pardo, que el tenim a nosaltres. Molt bon dia, Àxel.
Bon dia, bon dia. Aquí estem.
Moltes coses que heu preparat.
Sí, bueno, aquest any hem innovat bastantes coses amb els anys anteriors, no? Bueno, ara explicarem el programa d'aquest pròxim cap de setmana de la, doncs, de la, tota la batuta que ens ha portat a organitzar aquestes activitats.
Moltes coses que venen avalades també per l'èxit del bon regust de boca que aquest darrer cap de setmana ens deixa l'activitat prèvia que heu muntat.
Sí, molt contents amb el cap de setmana. Era una prèvia que esperàvem poqueta gent. Ha vingut, bueno, bastanta gent per sorprendre'ns. I la gent supercontenta. Ara amb moltes ganes d'arrencar el divendres, dia 26... I cap amunt, tirant la societat com podem.
En quin propòsit? A l'hora de muntar un programa d'actes com aquest d'una festa major, des de la societat, què és el que teniu en compte? Quin criteri voleu seguir a l'hora de confeccionar la programació?
Bueno, tenim en criteri tres coses. Per exemple, que hi hagi activitats pels infants, que jo, per exemple, quan era petitó, el que esperava tot l'any era que arribés la festa major, que reveia el programa i estava nerviós. Després, perquè desgraciadament, els pocs avis que ens queden al poble puguin gaudir també d'una festa major com mereixem tothom. I després pels joves, per tindre doncs, un lloc, per exemple, els joves sempre diuen que som de farra, però també ens agrada, per exemple, anar al matí i passar una bona matinada amb els avis... Bueno, matinada, perdó. Per passar una bona activitat al matí amb els avis jugant a petanca o a bitlles catalanes.
Moltes coses. Anem a pams. El primer dia, aquest divendres, vaja, també ben carregat de continguts i d'alguna novetat. Obre el foc, primer un repic de campanes i el pregó.
Sí, aquest any doncs, tenim una pregonera molt especial per nosaltres, que bueno, crec que tothom de Sant Miquel li té estima, aquesta persona, no? La senyora Tere, perquè doncs, ha sigut una dona que s'ha dedicat a tothom, s'implica molt i no havíem pensat en ningú millor que ella per fer el programa. Llavors, tots els joves de Sant Miquel també l'estimem moltíssim i no pensàvem que ho mereixia ella.
A les 9 d'aquest divendres, al local Roser Montaner, la Tere Montner farà aquest pregó. I després els versots. No hi ha colla de diables a Sant Miquel d'Olèrdola, ara de manera activa. Hi havia hagut els llops de Sant Miquel, però ara no estan actius, però heu anunciat que hi haurà versots.
Sí, hi ha uns versots que, bueno, com pots veure al programa, aquest divendres se sabrà qui són els versots, no? Perquè, com pots veure al programa, posa qui seran, no? Podríem veure, sí. Però podem veure un petit enigma allà per averiguar qui són, però no, públicament tampoc s'ha anunciat qui seran els versors, així que tothom recomano que el divendres vingui i...
Els versors satírics.
Sí.
Que repassaran l'actualitat municipal, del poble...
Bueno, sí, una miqueta de tot el que ha passat l'any durant el poble, o sigui, durant l'any al poble, i ja està. Però, bueno, jo crec que ho tenen ben organitzat els organitzadors dels versors i... Ho fan molt bé, amb molta gana.
I no ens pots anunciar qui seran.
No puc.
Volem mantenir la incògnita fins al mateix divendres.
Sí, és el millor, crec. Per mantenir una mica d'essència, cada any que farem un versot, doncs no direm qui els fan. Llavors, mantenir l'essència de deixar-ho amb interrogatori.
I encara el divendres, a les 10, la ruta del bici. El bici amb B baixa?
Sí. Perquè, bueno... A Sant Miquel és complicat, això de la ruta del bici, no? Perquè és un correbars de tota la vida, però bars no n'hi ha.
No hi ha.
Llavors,
bars a Sant Miquel.
Serà una ruta de diferents ubicacions amb animació d'una xaranga, la xaranga d'en Catxondeig, I és un acte nou, que poder ens estrellem contra el terra i diem, ostres, no ha vingut ningú, o potser tota la gent de Sant Miquel surt i li agrada moltíssim, no ho sabrem.
I una activitat que ve a distingir la Festa Major de Sant Miquel d'Olèrdola és realment un lluït piromusical, si hem de tenir com a referència els darrers anys, i entenc que l'expectativa està molt alta, però,
sí,
però ja mantenir el nivell seria tot un èxit.
Sí, sí. Bueno, el piromusical cada any és increïble, no defrauda mai, que és sempre a càrrec de Modos Pro i Pirotecnia igual, i molt contents amb ells perquè fan un molt bon treball, la veritat.
I després encara continua la festa?
Sí, sí, encara no acaba la festa. Després tenim un grup de música, un grup de versions, amb els enfestats, i a l'acabar una miqueta de DJ.
I qui tingui encara moltes ganes de gresca ben d'hora, l'endemà, el dissabte, s'engega l'activitat s'engega ben d'hora, a les 7 del matí.
A les 7 del matí, sí, per qui encara no hagi dormit o per qui s'aixegui amb molta energia, doncs s'ha d'haurà d'aixecar amb l'energia de la mateixa xaranga que el dia de la ruta del bici, dels encatxondeig.
Després una sardina de les 8... Torneig de bitlles catalanes i de petanca al camp de futbol a 2:15, xocolatada, gincana, en aquest cas, esbojarrada.
Sí, perquè nosaltres vam estar valorant també molt els programes dels anys de quan érem petits nosaltres, que havíem vist coses com, bueno, la gent que esbojarrada, després havíem vist també que feien també que aquest any no ho hem pogut dur a terme perquè no hi havia dates, però volíem portar l'escala birres, que és una activitat molt xula també, però no vam poder perquè no, la infraestructura d'ells tenia un temps molt curt pel nostre programa, llavors no vam poder. Però la gincama esbojarrada serà una activitat molt xula que serà dels nens. Hi haurà dos tipus de gincama, dels nens de 0 a 3 anys, que serà una gincama com una tanca petita que podran fer ells coses, després la gincama de 5 a 10 anys i després de 12 cap amunt.
Vermut musical a la 1, a les 4 inflables, jocs infantils, toro mecànic, això més o menys s'ha mantingut.
Sí, aquí hem mantingut l'essència de cada any dels dissabtes, sí.
I aquí hem de dir doncs, que hi ha una missa a les 7 i la sortida del sant. Aquí ens hem d'aturar una mica perquè aquí el sant està a l'església, la imatge del sant està a l'església, surt, se'n va a l'Ajuntament, està només un dia i l'endemà torna.
Sí, així és. Passa una nit, descansa una nit a l'Ajuntament, el recorregut és surt pel carrer, llavors tots els voluntaris que vulguin se'ls donen unes torxes de com de cera, i van seguint el sant i uns timbalers que van doncs, tocant el ritme del sant fins que arriba allà a l'Ajuntament i el deixem allà descansant aquella nit.
Els àpats no poden faltar. Botifarrada popular a 8:45 del vespre del dissabte.
Així és, sí.
Un grup musical també, música en viu, en directe, i la nit jove, per allargar la nit.
Sí, cal dir que la botifarrada serà gratuïta.
Sí.
Això...
Amb un límit de 200 tiquets.
Amb un límit de 200 tiquets, sí.
Que segurament, si no s'exhauriran, estarà molt a prop.
Clar, estarà propet, esperem que sí. Esperem que doncs, vinguin contra més gent millor. Nosaltres no tanquem les portes a ningú.
Diumenge, què heu preparat? Ens ho expliques?
Doncs mira, per innovar aquest any, diumenge, vam estar parlant amb la hípica que tenim a Olèrdola, la hípica Vinyet, i els vam doncs, proposar què els agradaria fer per destacar aquest any, i ens van dir que ens semblava si fer una, com una exhibició de cavalls, que doncs, realment ells no sé el que tenen preparat, perquè tant com el poble com nosaltres, els organitzadors, estem a l'espera de que serà sorpresa. Ells ens han dit que ens deixem anar i que ells ho prepararan. Llavors, estem amb ganes de veure què és, també, doncs amb què ens poden sorprendre aquesta gent.
A les 10, després la cercavila, no sé si podem confirmar si hi haurà grups convidats a fora del municipi o es comptarà
sí.
Només en les agrupacions d'Olèrdola.
Doncs mira, aquest any per cercavila, després em sembla que l'últim any va ser el 2019 o 2000, sí, em sembla. Després del 2019 tenim foc a Sant Miquel. Tenim a càrrec dels Diables de Sant Pere Molanta, que venen, col·laboren amb nosaltres i vindran a fer actes pirotècnics a Sant Miquel per primer any, després de molts anys.
I després hi ha les agrupacions
de
Moja.
Sí, els bastoners, és que ara no vull dir tot perquè segur que em deixo, però també estem molt agraïts, i públicament ho diem, de tots els que venen, tant els graiers com tots els grups de balls populars que venen a Sant Miquel.
I hem de dir, doncs, que una altra cita amb un retrobament al voltant d'una taula d'un àpat serà la paella popular. No és gratuïta, però gairebé 3 euros.
Sí, un preu bastant econòmic per totes les butxaques, podríem dir. Hem tingut que cobrar més que res 3 euros, que és un preu simbòlic, perquè, doncs, és més que res per poder omplir el gasto de que ve continuat després de dinar, que si et pots fixar, ve un bingo musical.
Bingo musical.
Llavors, aquests 3 euros simplement són... És relatiu, perquè podríem dir, ostres, no cobrem, oi? Però valorant el programa, tot el que hem fet gratuït, clar, aquí hem cobrat 3 euros perquè, doncs, clar, s'han de cobrar...
Algunes despeses s'han de fer,
sí,
però,
exacte,
no?
Sí, ara estava llegint, sí, algunes despeses, perdona. Sí.
I el bingo musical a la 5 i el teatre. No sé si hi ha aquí alguna novetat o el grup local L'Arrel recupera alguna de les seves obres.
Doncs jo sé que ells tenen una obra preparada, però, clar, no he parlat amb ells sobre què és l'obra, sobre el que serà, però sí que et puc dir...
Serà a les 7, el diumenge, com sempre, local social Rosa Muntaner de Sant Miquel d'Olèrdola.
Sí, això sí. El que et puc comentar el títol de l'obra, que això sí és...
Sí.
Es diu Abans de que arribi l'alemany, de Marta Barceló.
Abans que arribi l'alemany de Marta Barceló, i a 8:45 hi ha la traca de fi de festa.
Sí, però realment la festa en si acaba.
Sí.
Però com que aquest any és Sant Miquel... El dilluns, el dia 29 és el dia de Sant Miquel, doncs deixarem de 7 a 9 oberta l'església, doncs, perquè la gent que vulgui anar a posar una espelma al sant, que vulgui anar a fer-li una ofrena, com que és el mateix dia del sant, doncs que millor que tancar una festa major així.
Doncs hem volgut fer aquesta pinzellada, aquest recorregut, el repàs per les activitats que s'han preparat per viure plenament aquest cap de setmana a la Festa Major 2025 de Sant Miquel d'Olèrdola. Àxel Pardo, el president de la Societat de la Lleialtat, gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé, molt bona Festa Major.
Moltes gràcies, us esperem a tothom i ànims, gràcies.
I un dels noms propis d'aquesta Festa Major de Sant Miquel d'Olèrdola és el nom de la pregonera, la Tere Montné. Està amb nosaltres. Molt bon dia, Tere.
Molt bon dia.
La Tere, a Sant Miquel d'Olèrdola, jo m'atreviria a dir que en el conjunt d'Olèrdola no necessita presentació, molt coneguda.
És correcte.
La Tere Montné va ser monitora del menjador de l'Escola Circell i ha col·laborat en gairebé tot el que es fa al carrer, en festes, moltes activitats a Sant Miquel d'Olèrdola. I segurament si d'alguna característica... caldria destacar de la Tere, molt reconeguda per la gent que l'ha tractada, és la seva simpatia. No, Tere?
Sí, senyor. Sí. Connecto molt bé amb la joventut.
I tens... vaja, ets una dona de joventut acumulada, 72 anys.
Correcte.
I com reps l'encàrrec de fer el pregó aquest divendres al local social Rosa Muntaner de Sant Miquel a partir de les 9?
Bueno, quan ho vaig rebre va ser una trucada dels Porquis i em van dir, Tere... Tenim de dir-te una cosa.
Dic, els no Porquis, després m'hauràs d'explicar això dels Porquis.
Els Porquis són el grup de joves,
sí.
Que ells es posen una mascareta i van de porquets, a més ho fan molt, molt bé, i donen vida al poble. Venen amb tambors, amb coets i una cosa i una altra, i van passant, i van desfilant, i van anunciant totes les festes que es fan. I em van dir, pues, volem que siguis la pregonera, perquè doncs, connectem amb tu i et coneixem. I vaig dir, em necessiteu, endavant, seré la pregonera. Evidentment, fa una mica de respecte, però endavant, que necessiteu, i amunt.
No deixa de ser també un reconeixement. Sempre situa els pregoners i les pregoners, sempre dieu que fa respecte, que hi ha nervis, però també segurament il·lusió i l'orgull de que s'ha pensat amunt, no? Aquest cas, amunt.
Sí, és un orgull,
sí.
És una satisfacció, i tinc un reconeixement que serà la meva veu qui donarà el tret de sortida a la Festa Major del nostre Sant Patró, Sant Miquel. Val? Doncs això sí és, hi ha un punt molt favorable per tots.
I què vols dir en aquest pregó?
En aquest pregó vull dir que som un poble relativament nou, que hi ha arrels profundes i, com ho diré jo, que estan creixent arbres al costat, diguéssim, els fruits i... les llavors que van arribant. Les llavors encara tenen de fer arrels, perquè tot encara són nous, i es té d'anar regant perquè vagin florint. Això és el que jo veig al poble.
Caram, que poètic.
Oh, és que m'agrada.
Una metàfora, no? Entenc aquí que hem de situar el que són nouvinguts, veïns de tota la vida.
A veure, és que Sant Miquel sempre ha sigut així. Vull dir, era un poblet petit amb unes arrels fortes, lligades, i estava tot. Però això sí, tenim l'Ajuntament, que és el que controla els calerons, i tenim l'Església amb un bon rellotge. Però les casetes estaven totes juntes, i llavors van començar a fer una part on visco jo, que és el bosquet, i després tot allò encara estava erm. Després es va engrandir el poble. Clar, totes aquestes llavors que han anat arribant tenen de relar. Nosaltres, Sant Miquel, el bosquet es va relar més aviat. Clar, també eren més anys d'estar-hi i més o menys ens coneixíem tots. I vam arrelar de seguida. I ara falta que aquests nou que venen, arrelin força. Ja n'hi ha una part ben vinguda i ben arrelada, però costa que tots els nous que van venint vagin arrelant. Perquè, és clar, no hi ha llocs per passar, falta, diguéssim, un lloc obert perquè la gent hi pugui anar a disfrutar, a llegir el diari, a mirar els llibres i una cosa o una altra, que sí, que hi ha el casal d'avis. Hi ha el casal d'avis, però hi ha molta gent del poble que no sap que el casal d'avis és un espai obert. Per això els dic, si voleu anar a un pai obert, teniu el casal d'avis. Només falta de dir, jo vindré aquí, tu no cal que facis el que fan, mires un llibre, fas un diari, i això és el que falta a Sant Miquel. Un espai obert per retrobar-nos a la gent, inclús per la canalla, que després estudien, també tindre un espai per poder estudiar i per poder estar tranquils, perquè a casa o hi ha els germans, o hi ha els avis, o hi ha el que sigui, i puguin estar tranquils en poder estudiar, com un espai de biblioteca. Uh-huh. Això és el que trobo jo a faltar a Sant Miquel.
I segurament que això apareixerà en el pregó.
No ho sé. Incògnita.
Però segurament ja el tens enllestit. Escrit ja deu d'estar.
No, està molt pensat, però no està enllestit. Perquè com que jo sóc espontània, llavors sortirà. No ho sé. De moment, queda aquí.
Formalment, com serà? Serà la Tere parlant? La Tere parlant amb el recolzament d'imatges, de fotografies, de vídeos?
No, ni imatges, ni vídeos, ni res. Perquè jo reconec que la gent vol fer anar el pregó perquè és el que comença i és la veu que surt, però no poc vol estar massa rato. Ja, vull dir, vol estar pim-pam-pum i després ja ve els diables, després ja venen el castell de foc. Vull dir, la gent vol estar un espai limitat, sense grans ratos d'estar allà, perquè també t'avorreixes. Vull dir, jo sóc realista i dius, bueno, vale, ja m'ho has dit, doncs vinga, ja n'hi ha prou.
Per tant, pel que dius,
serà curtet.
Prou breu, sí?
Sí, bueno, que tinguem temps d'escoltar-ho, perquè si no, quan comences a dir una cosa, ja s'acaba i dius l'última, i tothom encara no ha callat perquè està parlant. Vull dir, serà un espai més o menys no llarg, vull dir que tothom el pugui escoltar, però sense avorrir.
Tu ets d'origen vilafranquí.
Jo sóc origen vilafranquí.
Vas establir a Sant Miquel d'Olèrdola fa 33 anys.
Sí.
Com has vist els canvis que ha registrat el municipi i el poble?
Bueno, els canvis...
Durant aquest temps.
Sí, ja t'ho he dit, abans era un poble arrelat, s'han anat posant llavors que han anat creixent, i ara, va venint. També hi ha una cosa, a Sant Miquel també hi ha hagut bastants canvis de cases. Es compren i es venen. Vull dir, gent que han vingut ja s'han vengut la casa. Clar, tot això facilita, no. Entorpeix que la gent arreli. Però, bueno, en mica, tenim d'anar fent aquestes coses. No hi ha escola, no hi ha futbol, no hi ha lloc de trobada, que és el que fa falta a Sant Miquel. Lloc de trobada lliure, on te puguem anar. Gràcies a Déu, Sant Miquel, tothom té espai a casa seva perquè són cases, no són pisos ni grans macrofisos. Vull dir, tenim espai, però hi ha vegades hi ha algú, els canalla que estudien, els avis que volen que ja comencen a estar jubilats, que volen sortir i dius, oh, mira, vaig a veure el futbol aquí. M'entens? Aquest espai, crec que el troben a faltar.
Quan parles d'un espai, un espai obert, un espai de trobada, no et refereixes exclusivament a un bar, perquè sempre es parla que Sant Miquel d'Olèrdola necessita un bar perquè l'havia tingut, ara no en té.
Sant Miquel d'Olèrdola tothom el coneixia pel Conill.
Sí.
Vull dir, tu passaves per allà, el Conill, evidentment, i tots han anat al Conill. La canalla han nascut al Conill, han viscut al Conill i han fet allà. Però, esclar, quan ja va vindre tota la cosa, doncs es va canviar. I canvia, el món canvia, i va girant, i va fent, i no pot ser possible. I com que no pot ser possible, s'han d'anar buscant altres alternatives.
Mm-hmm. La Tere ara fa, feliçment, d'àvia, no? Suposem?
Sí, tinc tres netes. Vull dir que són la rialla de casa. Però ja tenen l'edat ara que ja són preadolescents. 12, 13 i 14.
I segurament no amb aquest vincle tan fort i segurament no amb la responsabilitat que suposa fer d'àvia amb aquestes tres netes, però segurament molts infants, nens, nenes, que han passat per l'escola Circell, doncs una mica com a referent, jo no sé si d'àvia, però d'amiga gran et tenien en tu, Tere.
Sí, reconec que sí, he tingut molt bon rotllo amb tots, m'estimen, perquè els reconec i encara els trobo, me'ls he estimat sempre, i a més sempre he dit una cosa, sempre es pot dir de tot, però sempre, si m'escolten, diran sempre amb educació. Es poden dir les coses amb educació. I si es tenen de fer les coses, mira, un detall, que nosaltres, com estàvem a l'escola, teníem de tindre uns 20 minuts després de dinar, de relax, perquè fessin la digestió. Evidentment, volien anar a jugar a pilota. Com els podia agafar? Nois, ara toca el rotllo de la Tere. I llavors tots venien a escoltar el rotllo
però
de la Tere.
Però era un moment esperat.
Era un moment esperat del rotllo de la Tere. No sé què passaria, però aquells 10, 15, 20 minuts estaven allà tranquils, escoltant el rotllo, escoltant el que tenien de fer.
Ho hem apuntat abans al principi, Tere. Has col·laborat amb moltes coses, se't coneix doncs, per aquest vincle, sobretot amb l'escola Circell de Moja, però formalment no has estat membre, com a mínim, en les juntes de cap entitat. Per
no,
què?
Perquè jo sóc una persona que estic a la retaguàrdia. No m'agrada estar davant. Ei, et donaré tot l'espai, però el que és paperassa, el que és tot això, a mi no em va. Jo tot el que és cos oficial, m'excuso.
I quina reacció n'esperes d'aquest divendres, després del pregó?
Home, espero que la gent entengui que té de relar més, que es té de regar perquè pugin, i que tenim uns béns molt apreciats dins del que és la Festa Major, perquè tenim uns costums, tenim uns balls, tenim unes músiques que són nostres i no es poden perdre. I els porquis són els que donen aquestes arrels al poble.
Doncs deixem aquest missatge. Tere Munné, pregonera d'aquesta Festa Major 2025 de Sant Miquel d'Olèrdola. Gràcies per atendre'ns, que vagi molt bé aquest divendres al pregó i molt bona Festa Major.
Doncs pues moltes gràcies i visca la Festa Major.
Malses de seguida, eres tu sempre la que em cura la ferida. Eres purpurina com estel sobre la nit, eres el blau del cel pel matí. Quan el meu plor banya tot el present.
Els desitgem una molt bona Festa Major als veïns de Sant Miquel i els dediquem a aquest Festa Major a càrrec de les pupil·les que ens portarà a 11:15 al Flaix de Notícies.
Volar, ens menjarem el món, farem una festa, espantes la por, calmes la tempesta, ens menjarem el món. Que tu baixes la lluna per mi, quan la vida va coster amunt. Creus en mi, em fas arribar lluny.
Eres el meu solet, la llum que entra per la finestra. Eres la meua llar, sempre fas vibrar. No vull dormir a casa, vull amb tu improvisar. Vull contar-te la vida a la barra d'un bar.
Tu eres la que em canta i el meu mal espanta. Eres la que em canta fins a la fi del món amb tu. Ens menjarem el món, farem una festa, espantes la por, calmes la tempesta. Ens menjarem el món, farem una festa major. Desaparega, fas que la nit soni com una orquestra, sent que el meu cor
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, ara són 11:15. Recollim algunes de les informacions que marquen l'actualitat al Penedesenca i Baix Penedesenca. Les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. El Consell Comarcal de l'Alt Penedès aprova el projecte executiu de la nova seu de l'Escola de Música. El Consell Comarcal ha aprovat en el ple ordinari d'aquest dijous passat el projecte bàsic i executiu de la nova seu de l'Escola de Música de la comarca, que s'ubicarà a Les Cabanyes. Es tracta d'un projecte amb la implicació de 22 municipis que dona resposta a les demandes històriques i al creixement constant de l'escola. En matèria econòmica, el ple va aprovar el compte general del 2024, que reflecteix una situació financera estable del Consell i del Consorci de Promoció Turística del Penedès. També es va validar una modificació de crèdit d'1.350.000 euros vinculada al programa Treball i Formació 2025 i al Pla Estratègic de Subvencions 2025-2027, a més de 30 línies d'ajuts en àmbits com ensenyament, cultura, esport, habitatge i desenvolupament econòmic. En l'àmbit patrimonial es van declarar com a béns culturals d'interès local les l'església parroquial de Sant Valentí de les Cabanyes i la capella de la Mercè de Pontons. Sant Jaume dels Domenys millora els resultats de reciclatge. L'Agència de Residus de Catalunya ha fet públics els resultats del balanç de la gestió de residus municipals corresponents a l'any 2024. Les dades situen Sant Jaume dels Domenys com el cinquè municipi del Baix Penedès amb millor percentatge de recollida selectiva. El municipi ha passat de registrar un 50,4% de reciclatge l'any 2022 a assolir el 68,7% el 2024. Aquesta evolució positiva es va veure lleugerament afectada per les dades de 2023, que es van reduir en un 5% arran dels mesos de vaga en el servei de recollida porta a porta, fet que va comportar un increment de la fracció resta. Amb els resultats obtinguts al 2024, Sant Jaume dels Domenys continua complint els objectius fixats per la Unió Europea en matèria de residus per als anys 2025 i 2030, gràcies a l'esforç col·lectiu de la ciutadania en la separació correcta de les diferents fraccions. El cicle Tast d'Idees a Vilafranca centra la propera sessió en l'Escola Inclusiva. El proper dimecres, a les 7 de la tarda, a l'Auditori del Vinceum, es durà a terme una nova sessió del programa Tast d'Idees, el cicle de xerrades on l'Ajuntament de Vilafranca planteja qüestions que preocupen la ciutadania. En aquesta ocasió, Helena Montfort, mestra d'Educació Especial, dedicada des de fa més de 30 anys a l'educació inclusiva, i Efren Carbonell, psicopedagog, vocal del Consell d'Educació de Catalunya i membre de les juntes de l'Associació de Mestres Rosa Sensat i de la Federació Catalana de Voluntariat Social, reflexionaran entorn a la pregunta «L'escola inclusiva, utopia o realitat possible?», la normalització de la diversitat en l'aprenentatge. I acabem parlant-vos de la sessió de treball sobre inversions futures a Sant Martí Sarroca. Aquest dimarts, a les 8 del vespre, a la sala de lletres de la Biblioteca Neus Català i Pallejà, hi haurà una sessió de treball sobre inversions futures dins el programa de memòria d'intervenció integral Pla de Poble de Sant Martí Sarroca. Aquest és un pla de millora urbana, ambiental i social per al municipi amb quatre eixos bàsics: reduir desigualtats socials i territorials, millorar les condicions de vida i l'accés a serveis bàsics i habitatge digne, fomentar la cohesió comunitària i l'equitat de gènere i impulsar la transició ecològica i la resiliència climàtica.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts de 11:15.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori. se'ns va prometre. Tot sembla ara un somni tan distant, sempre a les ordres d'algun fals profeta que s'ha oblidat que aquí tots som iguals. Ens ho paguem amb la mateixa pedra, tants cops abans ens ha fet baixar el cap.
El Penedès en Xarxa i l'Incavi seguim col·laborant aquesta vuitena temporada del programa, acostant la vitivinicultura i els vins catalans al magazín de ràdio més penedesenc. Coordinarà aquesta secció la Laia González, responsable de comunicació de l'Incavi, a qui saludem. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
El nou curs a l'Incavi és sinònim de verema.
I tant, sí, sí, sí. És tornar de vacances i, bueno, tornar, o qui no ha marxat o qui hi és, parlar de verema des de tot l'estiu. I aquest any encara que dèiem que encara s'havia avançat i tot plegat, però, bueno, encara s'està fent, que s'està fent.
I aquest any, aquesta verema 2025, el Penedès, la Deo Penedès, fa història.
Fa història, mundial, eh? Vull dir que, ostres, avui és... Bueno, estem parlant des de fa uns dies, no, d'això, però és molt important el fet de que la Deo Penedès farà aquesta, tancarà el 21 d'octubre, la primera verema 100% ecològica. I, bueno, per això venim amb qui hem vingut avui, acompanyats, perquè ens ho pugui explicar.
Ens acompanya el director del Consell Regulador de la Denominació d'Origen Penedès, Cisco Olivella. Molt bon dia.
Bon dia.
Satisfet?
Estem...
Cofoi?
Sí, bueno, costa molt tot, eh? Però és veritat, aquest any és la primera verema. De fet, ho vam acordar l'any 2020, sempre ho explico, que va ser l'any de... hi va haver la pandèmia de la Covid, però també hi va haver una pandèmia de míldiu aquí al Penedès, i en aquell moment els sectors que s'estava treballant al pla estratègic van aprovar que la verema 25 seria la primera verema de la Deo Penedès en què tots els vins serien ecològics, per tant, el 100% dels vins ecològics. I està sent així. I està sent així.
Agosarats, no?, en aquell moment?
En aquell moment i ara. Al final,
els riscos els anem corrent
tots, clar, és la part més d'això, però jo crec que en general la gent ho assumeix bé, eh? I és allò, que a la llarga o serem ecològics o no hi serem.
O no hi haurà vinya.
Bueno, això ja ho veurem. Però no, vull dir, al final la gent demana cada vegada més, el consumidor demana cada vegada més vins més ecològics, més sostenibles, el medi ambient, etc etc.
Dèiem agosarats valents en aquell moment amb les dificultats que comportava el context de l'any 2020, però hi ha un antecedent important, i és que el primer vi ecològic que s'elabora aquí a l'Estat espanyol venia d'un celler penedesenc, del Beti Noia. Per tant, ja hi havia aquest pròleg, no?, aquest primer pas que s'havia fet, una consciència, una tradició.
Hem de pensar que, és tal com dius, eh? El Beti Noia va ser el primer vi ecològic de la península Ibèrica i, bàsicament, per exportació, eh? Que era on hi havia demanda al mercat europeu. Hem de tenir present que la zona climàtica que estem, a part del canvi climàtic ara, però la zona climàtica que estem, tocant el Mediterrani, un clima càlid i poc humit, no fer ecològic seria quasi com un pecat, no? Respectant els que no ho facin, no, aquí que ningú es prengui res malament, però al nord de França o al nord d'Alemanya, per exemple, o al nord d'Itàlia, els és molt més complicat fer ecològic, perquè tenen pluviometries de 1.000, 1.100, 1.200 litres l'any, aquí parlem de 400, 450, tenen molta humitat i, per tant, malalties com el míldiu i l'oïdi, ells tenen molts problemes per combatre'ls. En canvi, aquí, amb la pluviometria menor que tenim i per tant, menys humitats i menys mullena, aquests fongs els tenim més a ratlla podent fer ecològic. Hem de pensar que aquí fem tractaments de sulfat de coure o coures, etc, pel míldiu, que al sud d'Espanya pràcticament no en fan, cap ni un, i que llavors tenen una plaga cada 10-15 anys i llavors, a més ho poden assegurar ells allà. Aquí no. Llavors, per tant, aquí hem de fer ecològic i per això es va acordar per productors i cellers el fet aquest 25 que fos així.
Aquest era l'objectiu més destacat d'aquest pla estratègic 2021-2030?
Era un dels objectius. Tenim un altre objectiu, que era 2030, que emissions zero. 2030, encara queda uns quants. No, 2050, perdó.
2050, que és quan es va
acordar... No, que és quan es va acordar, a París es va acordar el 2050, em sembla que era. Però hi estem caminant, els cellers hi estan caminant, els viticultors també, el tema de la sostenibilitat cada vegada és més present, I per tant aquest és un altre objectiu. I després hi havia altres objectius de divulgació, de comunicació, que també els anem assolint.
Com està sent aquesta verema, la primera 100% ecològica?
Està sent millor que l'any passat, però tampoc costava gaire, tenint en compte els 3 anys de sequera
que
venia.
Si parlem de les anteriors...
Doncs per això, que no costava gaire, està sent millor. No és una verema normal, encara, diríem. No sé si arribarem a tenir mai més de veremes normals.
Normal,
entenc què vol dir
mitjana,
normal, no?
La mitjana històrica.
Normal, sí, mitjana històrica dels últims 10 anys. Bueno, difícil. Però el més important és que la qualitat és bona. I és molt bona, el raïm.
Algú dirà, sempre diuen això per salvar les
bona,
neules.
Avui aquest any diem extraordinàriament bona.
Extraordinàriament bona.
Vale? Diem normalment que és bona, molt bona, sí? I aquest any podem dir que la qualitat del raïm és extraordinàriament bona. Vale? Per posar-hi més un altre adjectiu de positivitat.
I la quantitat?
La quantitat, jo he calculat, amb els números que tenim ara sobre la taula, al voltant d'un 20% més que l'any passat. No només al Penedès, a tot Catalunya, amb les dades globals de tot Catalunya, Vale? Aproximadament, després les dades finals, potser serà un 25 o serà un 18, però al voltant del 20%.
Però veníem d'on veníem.
Home, no és clar.
3 anys de sequera...
Hem de pensar que la sequera, el mal que ha fet la sequera aquests 3 anys, a les zones amb més sequera que ha sigut tot Catalunya, però, per exemple, al sud de Catalunya, cap a la zona del Priorat i Montsant, però aquí el Penedès també, d'una forma molt important, el mal que ha fet, encara l'estem notant ara, Els ceps s'han recuperat perquè portem 2 primaveres de pluviometria important, però, clar, tota la part de cep mort, tots els braços morts dels ceps i tal, que no han brotat ni rebrotaran, tot això és menys producció que tenim, també,
Hi ha hagut una mortalitat
important.
Hi ha hagut
una mortalitat important i vinyes que no s'han mort, però que dels ceps que tenen, doncs, si són enrotllats, tenen 2 braços, doncs potser un s'ha mort, o ceps en bas, si tenen 4 o 5 braços, 1 o 2 s'han mort, tot això és menys producció, i per tant, bueno, això encara ho estem pagant ara.
Com ha estat aquesta verema, parlàvem abans del normal, entre cometes, respecte a la mitjana clàssica del Penedès, que això se n'ha anat en orris fa dies, quan a inici, quan a durada, el raïm ha madurat més aviat, més tard?
L'inici va ser una mica més d'hora del que ens esperàvem, o sigui, nosaltres calculàvem que tal com anava ens aniríem cap a, aquí al Penedès, parlo jo ara, ens anàvem cap al 10 de desembre, ai, d'agost, cap
inici
al 10 d'agost, inici de verema, i no, vam començar l'1 d'agost,
perquè
es va avançar tot molt de pressa, Pinot Noir, bàsicament, i algun Chardonnay. I després ha anat molt de pressa, molt de pressa. O sigui, el raïm ha madurat molt bé, però ha madurat molt de pressa. I quan dic de madurar molt de pressa, vol dir que les varietats inclús s'han solapat. O sigui, estàvem collint macabeu el 20 d'agost, 22 d'agost, i ja estàvem començant a collir el 25 d'agost, en algunes zones ja collíem xarel·lo. Quan el xarel·lo s'hauria de començar al cap de 10-15 dies, no? Ha madurat tot molt de pressa. La parellada, per exemple, que ara encara estem entrant en algú de parellada, no ha anat tan de pressa perquè està a les zones més altes, la zona de Pla Manlleu, la zona de Pontons, etc. I aquesta ha madurat una mica més tard, està madurant bé, encara se n'està collint, i algunes varietats negres també d'algunes zones altes. Però ha anat molt de pressa aquest any, o sigui, el que hauríem de fer en un mes i mig, 2 mesos, en un mes i 10 dies, ha sigut de córrer.
Bé, però...
Sí. Però
malgrat les hores que s'hi han hagut de posar
hem hagut de córrer.
I la pressa. Expliquem als oients què vol dir exactament que una verema sigui 100% ecològica, que el treball a la vinya sigui al 100% ecològic.
A veure, nosaltres posem l'expressió 100% pel concepte de que es doni a entendre que és tot. Però no caldria dir-ho. El del 100% ho podríem borrar. És allò...
És més contundent, no?
No, o ets ecològic o no ho ets. No hi ha punt mig.
Però com
per tant,
que venim d'una transició i s'ha anat fent
progressivament... No, però la transició ha sigut de vinyes que potser estaven en convencional, que han de passar 3 anys en conversió i que després, a partir d'aquí, el CCPAE, que és el Consell Català d'Agricultura Ecològica, certifica que aquella vinya ja és ecològica i que, per tant, aquell raïm es pot comercialitzar com a ecològic. A partir d'aquí, el CCPAE també ha de certificar que el celler treballa amb ecològic, i per tant, entra el raïm amb ecològic, el celler treballa amb ecològic, i per tant, el vi, quan surt al mercat, s'etiqueta com ecològic. I el que estem dient des de la DO Penedès és que aquesta verema 25, tots els vins de la verema 25 en endavant que vagin certificats per la DO Penedès seran tots certificats ecològic. Això és el que estem dient.
Aquest 100% ha de caure.
No,
ara ja.
De fet, en la promoció...
La propera verema ja cau.
No, la propera verema seguirem sent ecològics, 100%. Seguirem sent-ho ja de per vida, això. Bueno, salvo que algú algun dia digui, no, ara fem tres passos endarrere. Jo crec que no.
I a la vinya, què representa?
Bueno, a la
vinya... Quin és el canvi substancial?
A la vinya, doncs, deixar d'utilitzar productes químics de síntesi, eh? Per tant, no hi ha químics que... Hi ha una part dels productes químics que es fan servir per els fongs, pels insectes, etc, que són de síntesi i que, a més, actuen entrant a dintre la planta. Sí? O sigui, actuen, que la fulla els absorbeix, circulen per la saba de la planta i quan l'insecte o el fong es posa sobre la planta, es mora degut a allò. Això no es pot fer amb agricultura ecològica. ¿Vale? Agricultura ecològica, els productes que es fan servir són de contacte només. Eh? Per tant, apliquem coure pel míldio i apliquem sofre pel oïdi, apliquem piretrina si hi ha algun tipus d'insecte, tipus mosquit verd que n'hem tingut aquests dos últims anys, o apliquem feromones en el cas del corc del raïm. ¿Vale? Les feromones serveixen per confusió sexual entre el mascle i la femella i, per tant, ja no hi ha corc, no hi ha nous, i, per tant, no hi ha la botritis tampoc després, o molt menys, no? Per tant, treballem d'aquesta manera i també introduïm el concepte, o es comença a introduir el concepte d'agricultura regenerativa pels sols, deixant, segurament, aquests anys amb sequera ha sigut molt difícil, això, però intentar deixar cap herbosa, intentar deixar o posar mulchings, perquè automàticament millorar la matèria orgànica del sol, perquè té més capacitat de retenció d'aigua, llavors, i, per tant, també lluitem contra la sequera amb això.
Uns anys enrere, una vinya així era una vinya deixada, descuidada.
Me'n recordo.
Criticaven el pagès.
Poble, aquell pagès que tenia una herba a terra. Evidentment, en agricultura ecològica no es fan servir herbicides. Evidentment,
per tant,
no
l'herba creix.
Creix, o la tallem, o llaurem, o la tombem, o la tallem. Vale? I si la tallem i guanyem, perquè automàticament incorporem més matèria orgànica al sol.
Es deixa
sobre. En comptes de llaurar-la, perquè si nosaltres si llaurem i anem llaurant contínuament, estem que aquesta matèria orgànica s'oxida i emetem CO2. Per tant, estem anant a emissions de CO2. Si nosaltres la tallem i la incorporem al sol, estem captant CO2. El mateix amb les restes de poda, si les incorporem al sol, etc etc.
La Dio Penedès és 100% ecològica, però no totes les vinyes que hi ha al Penedès porten el seu raïm a la Dio Penedès. Per tant, una vinya 100% ecològica pot conviure amb una vinya al costat, aquell pagès vengui a la Dio Cava o Dio Catalunya i no tingui una vinya ecològica.
Pot ser.
Com interactua?
Bueno, llavors
hi ha
uns marges de confiança que ja estan establerts per part del CCPAE, que hi ha una passada o dues, que quan estan colindant amb vinyes, no, aquelles dues passades no poden anar, vale? I així hi ha la separació. I després hem de pensar també, diguem això, la convivència aquesta de les vinyes que parles, que és cert, Dio Cava, Dio Catalunya, Dio Penedès, o sense Dio, per exemple, però... hem de saber que la zona del Penedès, de la Dio Penedès, independentment que el raïm es destini a Dio Penedès o a les altres deos que hem dit, és la zona de Catalunya que hi ha més vinyes ecològiques, amb tant per cent. Vale? El CCPAE cada any publica un dibuix que es veu en totes les zones vitícoles de Catalunya i on la taca és més verda i més intensa és el Penedès, Baix Penedès i Garraf, que és la zona important de la Dio Penedès. Per tant, estem parlant de que pràcticament el 50% de totes les vinyes de la territori de Dio Penedès són eco. I anem caminant i anem creixent amb això.
Parlant de qüestions mediambientals, hi ha neguit ara mateix el Penedès, Bosc Verd, Revolta Pagesa i alguns veïns de Vilafranca, dels Monjos i de Pacs han llançat una campanya change.org, s'han entrevistat al Parlament amb els diferents grups polítics per demanar que la Generalitat no autoritzi la cimentera dels Monjos a incinerar residus sòlids urbans fins al 80% del seu combustible. Què hi diu el plenari de la Dio Penedès? Com pot afectar les vinyes ecològiques?
El plenari de la Dio Penedès, el mes de juny, ja va aprovar una moció que ens havien traslladat dient que això no era positiu per la Dio Penedès, no? Una Dio que vol ser ecològica, que és ecològica, doncs que tingui aquest tema, doncs no... que no quadra massa, diríem, no? I llavors, ara presentarem al·legacions en el projecte respecte a això, amb l'aprovació del mes de juny del plenari, que va ser unanimitat. Em consta que també l'Associació Vinícola Catalana també han presentat al·legacions, i per tant, en aquest sentit, doncs, nosaltres, evidentment, que s'hi ha de donar solució als problemes que generem la societat, evidentment que li hem de donar la solució, però sempre hem de buscar solucions que no siguin només sempre tirar-ho tot amunt i que l'atmosfera ja s'anirà menjant tot, no? Per tant, hem de buscar alternatives, segurament.
Quan està previst que acabi aquesta barema 2025 ecològica?
Jo calculo 10-15 dies estarà acabada, a props. Normalment acabàvem sobre el 15 d'octubre, però jo crec que aquest any, 30 de setembre o així, ja estarem... Aquí al Penedès parlo ara, eh? Hi ha altres zones de Catalunya que van a altres ritmes perquè són varietats i temes diferents.
I quines sensacions, com intuïu que seran aquests vins
d'aquesta barema? Mira, avui estem al primer.
Avui sabreu.
Justament avui, ara a les 12, tenim tast de qualificació a la del Penedès. És un blanc, m'acabeu, que el tastem avui, precisament, el primer. I jo no l'he tastat encara, avui el tastaré després. Però, vaja, per el que m'expliquen enòlegs dels cellers que ja han pogut anar tastant els primers vins i tal, vins molt frescos, molt equilibrats, intentant buscar no excessives graduacions altes, que és una mica el que el mercat demanda, i per tant, en aquest sentit, bueno, anirem tastant i anirem veient, no? Precisament, mira, ara el mes d'octubre, el 21, que tenim ple de l'ADO, doncs hem de fer la qualificació definitiva de la barema 24. Vull dir, i ara comencem a tastar la 25, vull dir que per tant... I per tant, ara, doncs, aquesta setmana que anirem a Barcelona per la Mercè, oi? Amb la Laia.
Dimecres.
I totes les DOs catalanes anirem allà. Doncs, clar, ara per la Mercè encara no podrem tastar 25, haurem de tastar i gaudirem dels 24, que són vins esplèndids, però que en el futur, doncs, els 25 ja els anirem tastant. Però ara, de moment, el dimecres que anem a Barcelona totes les DOs a donar a tastar els vins de les DOs catalanes, doncs, escolta'm, els 24 estan boníssims.
Laia, explica'ns aquesta festa del vi català que l'Incavi prepara per aquest dimecres, coincidint amb la Mercè, Barcelona.
Doncs, mira, és una festa que ve a ser el punt final de tot un any de jornades que s'han anat fent de les denominacions d'origen a Barcelona, al Palau Robert, a lo que és l'espai de les cotxeres, on s'han anat explicant doncs com són aquestes DOs, s'han tastat vins, s'han maridat amb gastronomia, perquè enguany, ho recordem, es celebra la Regió Mundial de la Gastronomia, 2025, i per aquest motiu hem volgut fer una mica la festa que fem dimecres, no? És maridar el vi de les DOs catalanes amb una etapa representativa de cada una d'aquestes DOs, i després un fet molt important que per nosaltres és que torna el vi durant les festes de la Mercè, no? No és la mostra de vins i caves, ho poso sobre la taula perquè hi ha molta gent que ho pregunta, torna a ser això. No, està sobre la taula tornar-ho a arrencar amb un format diferent, que ja es veurà, però aquest és el primer pas, no? És tornar al centre de Barcelona. Barcelona és una ciutat cosmopolita internacional on costa molt que hi hagi el vi català representat a tot arreu, i per aquest motiu hem fet aquest esforç de fer una festa. És un dia, és als jardins del Palau Robert, des de les 11 del matí a les 8 de la tarda, i podran tastar, doncs, entre 4, 6, algunes 10 o 8 referències de cada denominació d'origen, i explicar, cada DO podrà explicar com són els seus vins, com és el seu territori, com és el seu paisatge, què trobarà, potencial enoturisme... bueno, tot perquè el ciutadà de Barcelona tingui ganes de conèixer com és la resta del seu territori, com és el vi, i no es quedi amb altres regions, no? No vagi als restaurants i vagi a demanar vins que no són els catalans, no? I amb aquesta intenció fem la festa, bàsicament.
Costa entrar al mercat barceloní avui, el 2025? Pensava que aquesta Riojitis i Riveritis estava superada a la capital.
A veure, cadascú és lliure de demanar el vi que vulgui quan vagi a un restaurant, això. Nosaltres el que hem d'aconseguir, els vins catalans, el que hem d'aconseguir és que a l'hora de triar el consumidor digui, pues, escolta tu, pues, trio aquest de casa, perquè d'entrada, perquè és de casa, no? És un argument, no? Estic ajudant aquell viticultor i aquell celler del rere país que en dèiem abans, Vale? Per tant, que és el teu país, també.
Ara es diu el territori.
El territori, vale, ok. Però és igual, al final és el mateix.
Sí, sí.
I per tant, a més, és més sostenible, perquè és més a prop, per tant, gastem menys combustible.
CO2.
I després que ajudem als de casa, no? I per tant, i a més, el més important de tot és que és molt bo. La qualitat és excel·lent. Els vins catalans, del sud fins al nord i de l'est a l'oest, són excel·lents. I, evidentment, defenso que els del Penedès són els millors. Però tots són excel·lents i, per tant, escolta'm... Ara, costa entrar? Bueno, s'ha d'anar lluitant molt, eh? Nosaltres fem
rutes. És una lluita incansable.
Nosaltres fem rutes, per exemple, a la Vall Penedès, a Vilanova i Sitges, i ara aquest any entrarem a la Foodie Black de restaurants a Barcelona, a la Vall Penedès, i entrarà a fer una ruta amb restaurants de Barcelona per anar introduint. Això costa molt, eh? És d'anar treballant, picant pedra, i vinga avall, dale que dale, tema, fem l'acció de botiga especialitzada, en botigues especialitzades de tot el país, per exemple. Altres déus fan altres coses, eh? Jo ara no sé els detalls, eh? Però, en tot cas, jo sé els meus. Costa, però, bueno, s'ha de fer.
Es troba a faltar la mostra de vins i caves?
Tot es troba a faltar, perquè al final tot, qualsevol acció, i aquesta que es feia i que si es recupera, doncs endavant, al final tot serveix per donar a conèixer al consumidor els vins catalans i els vins de casa, no? Per tant, tot suma.
Això, anava a dir, tot suma, exactament. Laia, per acostar-nos aquest dimecres a aquells que treballin a Barcelona o que s'escapin a la Mercè al Palau Robert, s'ha de fer reserva i hi ha entrades, com funciona?
Sí, hi ha una venda anticipada, que és un tiquet que inclou dos tastos de vi i una tapa, la que comentava de proximitat, amb producte de proximitat i representatiu de cada DO, i es pot comprar a l'Entrepolis, si voleu us ho passo i ho podeu posar a la xarxa, si voleu, i bueno, és entrar i comprar-ho per avançat. Si no, aquell dia la gent que estigui passejant per Passeig de Gràcia, Diagonal, i vulgui entrar, evidentment l'entrada és lliure, però si vol consumir, doncs allà mateix ho podrà fer amb el seu mòbil, amb una aplicació, comprar aquests tiquets.
El vi català, per tant, les 12 DOs catalanes tornen a la Mercè aquest 2025, aquest dimecres, als jardins del Palau Robert de Barcelona, d'11 de matí a 8 del vespre. Cisco Olivella, bon final de barema. És qüestió de dies, no?
Sí. Gràcies.
Doncs que vagi molt i molt bé. Gràcies, Laia. Fins d'aquí un mes.
Fins d'aquí un mes.
Adéu-siau.
Adéu.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès.
Cada dia, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio.
Actualitat, entrevistes i tot l'entreteniment amb les veus i els protagonistes del territori.
Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 Ràdio Olèrdola i Domenys Ràdio.